Avui us parlarem de la cuina japonesa en el sentit més ampli. El cert és que havíem començat aquesta secció amb la intenció de compartir les característiques més importants de la ceràmica del país nipó, per alguns bressol de la terracota, però hem descobert el gran univers de la cuina japonesa i hem preferit deixar per més endavant els recipients per parlar del contingut. És una cuina força diferent a la nostra.
I quines serien les seves característiques principals?
Coneguda pel poc oli, peix cru, ús important de vegetals, racions petites, importantíssima la imatge i encara més la col·locació del plat i els estris per menjar. Per entendre-la encara millor i gaudir-ne en plenitud, us proposem una mica de diccionari ràpid, incomplert però molt interessant. Començarem pel sashimi, és el peix cru.
És cert que tot el peix es menja cru?
El de riu, com la truita, no, per raons higièniques. Valoren parts que nosaltres no discriminem. Per exemple, la tonyina. La sorra és una part més cara i valuosa. És on hi ha més greix. El sushi, actualment molt conegut, però potser no és tan conegut que va començar per ser un mètode de conservació del menjar. En la facilitat en preparar l'arròs que s'inventa en el període Edo. De fet, onigiri vol dir bola d'arròs. Cal tenir present que la presència de l'arròs és del tot òbvia, ja ha estat sempre el conreu més important del país.
De quantes coses podem fer el sushi?
Peixos, truita, ous de salmó, avocat... I cal destacar la gran utilitat de l'alga nori per fixar el sushi. El fetge de rap, el kanzo, el tofu, la tèmpora, el shiitake matsutake, que és com la tòfona nostra, és a dir, un bolet però japonès, que el seu preu pot ser superior a 50 euros al gram. Són altres plats i ingredients molt habituals de la cuina japonesa, però ara ens agradaria parlar d'un estri imprescindible quan pensem en la cuina del país del sol naixent.
I mira, saps com n'hem de dir en català els palillos?
Bastonets! I alerta, perquè els japonesos tenen la punta rodona, a diferència dels xinesos, que la punta és plana. En el cap japonès també es fa servir per cuinar. I és molt important destacar que cadascú té els seus, com les forquilles de la comunió a casa nostra. Pensem que sovint es compren a mida de l'usuari. És important comentar que no es poden fer acrobàcies amb els bastonets, que està molt mal vist. Imagineu-vos el respecte que tenen els bastonets, que durant els funerals, després de cremar el cos del difunt, els familiars es passen els ossos de bastonet en bastonet per ficar-los dins d'un gerro. També està molt mal vist ficar dos bastonets dins d'un bol d'arròs verticalment i fins i tot deixar-los dret, perquè és el que fa quan es fa una ofrenda de menjar als morts en l'altar budista. Però si parlem d'elements imprescindibles de la cuina japonesa, ens apareixen les salses, les dues més clàssiques, salsa de soja i el wasabi. La salsa de soja abans era feta amb un líquid de peix podrit i es deia oushoyu. Ara es diu simplement shoyu. De wasabi n'hi ha de dos tipus, el fresc i l'empols, que amb aigua fa com una espècie de pasta. És pols de rave occidental, amb colorant, i també pols de mostassa. I si ens permeteu la recomanació, aneu alerta en comprar-lo en tubs, doncs val el doble que l'autèntic en el clàssic envàs de vidre. Aparentment la cuina japonesa sembla una cuina senzilla, però jo tinc una premissa. Si una cosa sembla massa senzilla, desconfia. Tot allò que sembla molt fàcil és molt difícil. Per exemple, tallar el peix cru, que és d'una extremada dificultat, i les boletes que tenen també una extrema dificultat, i sense oblidar l'estètica, que és sumament important. Els cuiners japonesos tenen l'obligació de tallar i disposar el peix en el plat de manera elegant. Així no el poden tocar mai amb les mans. Seria una desconsideració imperdonable de cara als comensals. També el canvi de vaixella, segons l'estació de l'any. Al Japó, l'univers s'entén com un mecanisme ordenat, gràcies principalment al fluir de l'energia. Per tant, el canvi estacional té un valor simbòlic en tant en quant s'hi visualitza l'ordre i l'harmonia de l'univers. Així, els colors càlids seran per l'hivern i els freds per l'estiu. També el plat té una importància rellevant. Així s'utilitzarà sempre plats quadrats per menjar rodó i plats rodons per menjar en forma rectangular.
Molt interessant, però actualment el menjar japonès és tan japonès com abans? Com està la situació al Japó?
Ells tenen un menjar també empaquetat, que es diu bento, per endur a l'escola, en pícnics, inclús en el teatre, amb obres com el Makunouchi Bento, per veure enmig del kabuki. Hi ha molts restaurants especialitzats arreu de les illes, però sobretot a Kyoto. El bento té la importància de que els aliments siguin de diferents colors, amb almenys 10 elements diferents, tots ells molt saludables, i n'hi ha fins i tot que són vegetarians i en tenen més de 20 de diferents de colors. I ja per acabar, dues anècdotes interessants i una recomanació literària. Les taules, com les coneixem a Occident, es van començar a utilitzar al Japó a partir del 1850, doncs anteriorment el menjar servia en safates individuals i es menjava a terra. Del menjar a la barra en diuen sushiya. I el vegetarianisme s'entén al Japó com un corrent religiós que no disfressa el menjar com amb hamburgueses de tofu, sinó que en fa una lectura molt més sensible, amb els productes de la terra com un bé preuat a venerar. I permeteu-nos una recomanació literària. Elogi de l'ombra, de Junichiro Tanizaki, una oda a la subtilesa i l'estètica japonesa tan important també en el món de la cuina. Desitgem de tot cor que us hagi agradat tot aquest petit recull d'informació sobre la cuina japonesa i que us hagin entrat ganes de les properes vacances anar de viatge al Japó. En tot cas, ara és l'hora de retornar a la feina, gaudir dels records d'aquest estiu i sempre podreu anar a algun restaurant japonès del Bages o d'arreu de Catalunya, que n'hi ha força i de ben bons.
Salut!